Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui, un programa en el qual, com cada divendres, repassarem els principals partits que ens esperen en aquest proper cap de setmana. Ens centrarem en la prèvia d'una nova jornada esportiva. I avui també doncs, començarem parlant d'hoquei patins, en concret del Noia, que ahir al vespre a l'Ateneu jugava contra el Trissino, l'actual líder de la Sèrie A italiana, i aconseguia un gran empat a 4. Fins i tot un empat que sap a poc, i és que el Noia aconseguia aixecar un 0-2 en contra per acabar situant-se amb el 4-3 a favor quan quedava un minut per tancar el partit. A 30 segons pel final, els italians marcaven el quart i empataven el partit, un punt per cadascun, i es mantenen empatats al capdavant de la classificació del grup C de la Champions. Escoltarem els protagonistes d'aquest partit, en concret l'entrenador Pere Bàries, parlant d'aquest duel i també del que li espera demà dissabte a la pista de l'Alcoi. També parlarem del Patí Vilafranca, que aquest dissabte rebrà la visita del Voltregà, un equip necessitat, ja que a poc els equips de baix se li estan acostant, ara mateix empatat a punts amb el Girona, primer equip de la promoció de permanència. Per la seva banda, el Patí buscarà el primer triomf de la temporada. També buscarà guanyar a la tercera divisió de futbol el Vilafranca, que no guanya des de l'any passat, 8 partits consecutius sense victòria. De moment, no ha guanyat tampoc en el que portem de 2023, igual que el seu rival de diumenge, el Tona.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs quan passen 4 minuts de 2:15 del migdia, comencem a l'Esports 14 d'avui divendres, 24 de febrer de 2023. Programa que comencem parlant d'hoquei patins i del Noia, com us comentàvem, que ahir al vespre a l'Ateneu de Sant Sadurní aconseguia un empat a 4 davant el Trissino, aquest equip italià que ara mateix és el primer classificat de la Lliga Italiana, de la Sèrie A, amb 14 punts d'avantatge sobre el segon, l'Amatori Lodi, equip que ahir perdia també en el seu partit de Champions a la pista del Barça, al Palau Blaugrana, derrota per 5-0, victòria de l'equip blaugrana. Pel que fa al Noia, un partit que començava complicat, amb un 0-2 en contra, els italians ràpidament aconseguien aquest avantatge que mantindrien fins al descans, 0-2, victòria momentània per l'equip d'Alessandro Bertolucci. Al segon temps començava bé pel Noia, que en menys de 4 minuts escurçava diferències amb un gol de Xavi Costa i ràpidament arribaria també al segon de Xavi Costa. El 2-2, l'empat al marcador just després que Martí Gavarró errés una directa que també era l'oportunitat d'empatar el partit. Amb el 2-2, novament, el Trissino aconseguia marcar, era el tercer gol de Giulio Coco de directa i després novament empat del Noia, gol de Jordi Bargalló a 5 minuts pel final. A partir d'aquí el Trissino es veia doncs, superat pel Noia, que capgirava el marcador amb gol de l'Aleix Esteller a 2,5 per acabar a 33 segons per la finalització del duel. Andrea Malagoli feia el 4-4 definitiu, aquest empat entre Noia i Trissino, un empat que d'alguna manera doncs, és positiu pels dos equips, tot i que ara hi ha un triple empat entre Porto, Trissino i Noia. Tots tres empatats a 5 punts. Veurem un desenllaç d'aquest grup C realment increïble. En l'última posició, el Sarzana, equip que perdia a la pista del Porto aquest dijous i es manté cué amb 0 punts. Queden 3 jornades i els 3 equips empatats a 5 punts s'hauran de jugar. Escoltem a Pere Bàries, que a la conclusió del partit conversava amb el nostre company Jaume Boquera i li explicava com va veure aquest partit davant el conjunt italià, davant el Trissino, aquest empat a 4 que d'alguna manera també li sabia poc.
No, el punt no el donem per bo. Jo penso que la primera part, el 0-2, no reflexava el que ha passat a la pista. Probablement era un partit més de 0-0 fins a la mitja part. Ells han sabut aprofitar dos errades nostres de posar 0-2 amb dos contres i nosaltres no hem estat encertats amb les que hem tingut. Ells han tingut molt poques ocasions, diria que al llarg del partit, clares. De la segona part, potser només recordo les dues faltes directes com a ocasions clares. Últimament, sí que han tret algun xut, que ha hagut algun desviat, que ha tingut que treure el Blai, però bàsicament eren xuts exteriors. I per mi és una llàstima, l'objectiu era sumar 3 punts i no ho han fet, per tant, doncs, no hem complert l'objectiu, tot i així seguim vius, seguim depenent de nosaltres, que és el que també volíem. Evidentment, vist com anava el resultat que perdíem, doncs, millor un punt que cap, però no hem d'estar del tot satisfets, perquè a més a més penso que l'equip, tot i que hem fet una segona part hem sigut molt intensos per intentar remuntar, penso que encara podem donar una millor versió i necessitem donar una millor versió per competir en aquests equips.
Una mica llàstima aquest 4-3 i faltant poc i ells amb inferioritat numèrica van i aconsegueixen aquest empat del darrer moment.
Sí, jo no penso que haguem defensat malament i que haguem fet malament. Ells amb la superioritat teníem... Sí, la clau era fer gol amb la directa, si no penso que ells tenien el temps suficient, o sigui, ells els hi cal una possessió segur, havien de superar una possessió nosaltres. Potser haguéssim pogut estar una miqueta més agressius en la sortida de bola d'ells, però després, un cop ens superen mitja pista, penso que tampoc no m'ha estat malament no sé si dir que és un accident, perquè evidentment sempre es poden millorar coses, però havien de superar aquesta posició i no l'han superada. Sí, i ha sigut un cop dur tal com estava perdida i amb el temps que quedava.
Segueix la lluita, estem a la meitat de la competició, els tres equips amb 5 punts, proper partit a la pista italiana, complicada, no?
Sí, però si ens volem classificar haurem de guanyar, o com a mínim no perdre i seguir vius, però l'objectiu nostre serà viatjar a Trissino i guanyar, igual que aquí. La pista de Trissino, si no m'equivoco, fa les mateixes mides que les d'aquí, si es tindrà el suport de la seva afició. Però ja penso que també estem acostumats a jugar en pistes on l'equip local anima, evidentment. Tampoc penso que sigui una pista hostil, però, per tant, penso que és una pista on s'hi pot jugar bé a hockey i que haurem d'intentar guanyar-ho. De fet, l'objectiu és guanyar i tornar de Trissino amb els 3 punts. L'equip està segurament preparat per fer-ho. Aquest és l'objectiu. Sent conscients que és un partit complicat com el d'avui, però penso que el factor pista no té per què ser determinant.
Doncs resultat final, aquest 4-4 entre Noia i Trissino. Abans, repassant els gols del partit, dèiem que el 3-3 era... portava l'autoria de Jordi Bargalló, no és així, era de Xavi Costa, que de fet era l'autor d'un hat-trick en aquest partit. 3 gols, una contribució espectacular en aquest empat per part del màxim golejador de l'equip aquesta temporada, el jugador d'Amposta, Xavi Costa. Doncs després d'aquest empat a 4, com sentíem ara fa uns instants, el Noia tindrà per davant 3 jornades en les quals s'haurà de jugar aquesta classificació per la final a 8. El proper partit serà a la pista del Trissino el 9 de març a 8:45 del vespre i després també tornarà a jugar a casa el dia 23 de març a les 8 a la pista del Porto. Dues sortides complicades abans de rebre la visita del Cerzana el 13 d'abril de 2023 a les 9 del vespre, partit a la qual es tancarà aquesta fase de grup, 6a jornada. Veurem com arriba el Noia en aquelles dates. Esperem que amb opcions encara d'assolir aquesta classificació per formar part dels 8 millors equips d'Europa que jugaran aquesta final a 8, aquesta posttemporada. D'altra banda, deixant enrere aquest partit del Noia, repassem els marcadors d'aquesta jornada 3 de la Champions. Eren els següents: aquest Barça 5, Amatori Lodi 0, que ja comentàvem abans. Un partit increïble el que es va viure a Portugal entre Sporting i Reus Deportiu, amb una contribució també sensacional d'un penedesenc, Sergi Aragonès, amb 4 gols pel Reus, un dels artífexs d'aquesta victòria al pavelló Joao Rocha de l'Sporting de Portugal. Victòria per 5-7 del Reus Deportiu. Porto 5, Cerzana 0, en l'altre partit del grup del Noia. Calafell 3, Liceo 4. Oliverense 2, Benfica 5. Barcelos 4, Sanomer 5. I Balongo 4, Forte de Marmi 4. El grup A es queda amb el Benfica primer amb 7 punts, un dels pocs equips que encara no ha perdut cap partit en aquesta Champions. L'Oliveirense, segon amb 4, els mateixos que el Liceo, i últim de grup, el Calafell, amb un punt. El Porto aquí en aquest grup B, Porto, Trissino, Noia i Sarsana, tots tres amb 5 punts, el Porto, el Trissino i el Noia amb 5, i el Sarsana, com dèiem abans, amb 0 punts. El Barça que ho ha guanyat tot, de moment, 9 punts, 3 victòries en 3 partits, primer del grup C, amb segona posició Balongo i Forte di Marmi amb 4, i l'Amatol i Lodi, Cué amb 0 punts. I el grup D, també tot molt obert, Reus i Sporting empatats a 6 punts, Sant Omer i Barcelos, tercer i quart, amb 3 punts. D'altra banda, també el Noia serà protagonista aquest cap de setmana, demà dissabte a 9:15 del vespre, partit al pavelló Francisco Laporta d'Alcoi, contra un equip que arriba sisè classificat, l'equip alacantí, i a poc acostant-se a aquestes posicions capdavanteres, també allunyant-se de la zona baixa i molt ben instal·lat en aquestes 8 primeres posicions que a final de temporada permeten la disputa d'aquests play-off pel títol. Partit també important pel Noia, si no vol despenjar-se d'aquesta persecució del segon, que és el Liceo. També parlava d'això Pere Varias a la conclusió del partit d'ahir.
Una final per nosaltres, si volem estar entre els quatre primers com a primer pas, i després si volem estar encara lluitar per la segona plaça o la tercera, que tenim el Calafí a 5 punts o Liceu a 7, crec, no podem perdre més punts. Nosaltres hauríem de fer un ple, tot el que perdem se'ns complicarà més. Vaja, si de perdre gairebé renunciaríem a la segona plaça gairebé segur, i ens quedaria llavors lluitar per la tercera, que tot i així, si no anem a sumar gairebé el ple, serà difícil aconseguir-lo.
Doncs partit dur contra l'Alcoi, un equip que ha guanyat 5 dels últims 7 partits que ha disputat a la Lliga. Aquest balanç doncs els ha permès superar a l'Igualada la classificació, aquest Igualada que era una de les sorpreses agradables d'aquesta temporada i es trobava en la sisena posició. A més, un Alcoi, com dèiem, instal·lat entre els 8 primers que a final de temporada jugaran aquests play-off pel títol. Un Alcoi que mai li posa les coses fàcils al Noia.
Penso que l'Alcoi es mereix més respecte del que a vegades pugui semblar, parlo del públic en general, de l'aficionat en general. És un equip sobradament contrastat d'hoquei lliga, amb jugadors espectaculars, per exemple, en Ferran Formatger, que sap portar el ritme de partit, que si ha d'accelerar, accelera, si ha de tranquil·litzar, tranquil·litza, que a més té gol, que tenen pilota parada, perquè tenen tant Formatger en faltes directes com Gonzalo Pérez en penals, grans llançadors, també tenen Ivan Morales com a golejador, tenen bons interiors, Gonzalo Pérez un d'ells, l'altre Biel Pujades, és un equip molt, molt complicat, amb un porter ja consolidat de sobres a la categoria, com en Guiri. Per tant, és un partit molt complicat, i a més amb l'afegit, que ells també tenen la mateixa excusa quan viatgen a Catalunya, amb l'afegit que és un desplaçament d'unes 4 hores, amb no totes les comoditats que desitjaríem tots, i a més pensant en que venim d'un partit en menys de 48 hores, un partit duríssim contra el Trissino, per tant, també ens ho farà més complicat. Però bueno, ja ho vam superar el dia del Sant Cugat aquí a casa, que veníem de jugar contra Sarsana, ho vam superar, no sé si del tot correcte o bé, però vam anar a la Corunya després de jugar a Porto aquí i també vam sumar un punt. Hem de ser optimistes, hem de sobreposar-nos a aquesta situació, i nosaltres viatjarem amb l'objectiu de sumar els 3 punts a una pista complicada, és així de clar, complicada, històricament complicada, com a mínim pel Noi històricament complicada. L'any passat hi vam empatar, ens haurem de posar el mono de treball i donar la millor versió.
Alcoi Noia, demà a 9:15 del vespre, i també demà a 8:15 jugarà el Patí Vilafranca, ho farà a la Poliesportiva davant el Voltregà. També un partit en el qual el Vilafranca, una nova jornada, buscarà aquest primer triomf de la temporada, que de moment s'està resistint. Recordem que el Patí ve d'empatar la setmana passada al pavelló 11 de setembre de Lleida, empat a 4, segon punt de la temporada pels vilafranquins, que segueixen en última posició de la classificació. Tenen complicada l'empresa de la permanència a la categoria, però de moment matemàticament és possible.
Mentre sigui matemàticament possible, nosaltres hem de pensar. Llavors ara, setmana pròxima ens toca jugar a casa, i ens venen 4 partits, que és on es decidirà si tenim opcions o no. Molt difícil, molt, ho sabem, i ja fa dies que ho arrastrem, i el cap també costa de sortir d'aquí, però mentre tinguem opcions nosaltres lluitarem fins al final. Bueno, l'equip està competint, portem moltes jornades ja, tot i la situació, ja et dic, no sé si portem 4 partits perdent d'un gol, per temes varis, bola parada o per accions concretes, i tot passa per començar a puntuar 3-3, llavors avui Tampoc no ens treu de la zona on estem, però sí que reconforta una mica de cara a l'equip anímicament. I a veure a la setmana pròxima si aconseguim els 3 punts.
Escoltàvem a Toni Aranda, entrenador del Patí Vilafranca, parlant sobre aquest duel contra el Voltregà. Un equip, el Voltregà, que tampoc arriba massa bé, és desè classificat amb 16 punts, els mateixos que el Girona, que és 11è, i és el primer equip que ocupa aquestes posicions de promoció de permanència, aquest play-off que ara mateix jugarien els gironins contra el Sant Cugat, que és el tercer per la cua. Tots dos jugarien per aquesta permanència a l'Hockey Lliga. El Voltregà, que es va classificar per la Copa i que després d'aquella victòria a l'Ateneu de Sant Sadurní el 8 de gener no ha tornat a celebrar cap victòria. Ha fet una baixada en el seu rendiment i no guanya des de fa ja unes quantes jornades. En aquest inici de 2023, després d'aquella victòria contra el Noia, repetim, no han tornat a guanyar. 13 derrotes en aquesta temporada. Veurem com li va al Vilafranca, també al Noia. Tot això ho repassarem dilluns. Nosaltres ara fem una pausa i tornem tot seguit.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
I entrem en els últims 12 minuts de programa. Ara parlarem de futbol, de la tercera divisió, que torna aquest cap de setmana. Recordem que al passat aquesta categoria, com totes les del futbol, s'aturaven amb motiu del Carnaval, tot i que avui el Carnaval se celebra a Vilafranca, aquesta aturada generalitzada ja tradicional, tot i que abans la tercera divisió no acostumava a prendre's aquestes minivacances aquesta setmana d'aturada. Sigui com sigui, torna a l'acció i el Vilafranca haurà d'aconseguir una victòria, pràcticament obligat si no vol seguir patint en aquestes posicions de la zona baixa i seguir pensant en un possible descens de categoria. Ara mateix només un punt per sobre del descens, un punt per sobre de les tres últimes posicions i un equip que, recordem, va marxar aquesta aturada de la setmana passada sense haver guanyat encara en el que portem de 2023. 8 partits consecutius sense guanyar per l'equip de Cristian García, que celebrava l'últim triomf el 4 de desembre al camp del Badalona. Des d'aleshores, 8 partits seguits sense guanyar i, de moment, en aquest 2023, tampoc ho ha fet. Igual que el Tona, que en els 6 partits que s'han jugat enguany, tampoc ha pogut guanyar. Un equip que tenia certs marges respecte al descens, però que ara mateix només és de 3 punts. Duel directe entre Vilafranca i Tona, que arriba, com dèiem, després d'aquesta setmana de descans, que també ha anat bé per recarregar bateries per l'equip vilafranquí. Ho explicava entre setmana un dels jugadors d'aquesta plantilla del Vilafranca, el central Òscar Reche.
El fin de nos ha servido para descansar y desconectar, que a veces viene bien y más en estas situaciones, pero también nos ha servido para juntarnos como equipo y saber que tenemos que estar más unidos que nunca para sacar esta situación y conseguir el objetivo. Y todo pasa por sacar un resultado positivo este fin de semana en Tona, que para nosotros es un partido muy importante.
Un Tona que li porta bons records al Vilafranca, i és que aquesta temporada, en el partit disputat el 23 d'octubre, triomf per 1-2 del Degà, en un partit que coincidia amb el debut a la banqueta de Cristian García després de l'adeu d'Ivan Moreno com a entrenador de l'equip. Veurem si el Vilafranca és capaç també de trencar aquesta nefasta ratxa de victòries com a local. Només ha guanyat una vegada el Municipal aquesta temporada en el partit de la primera jornada, victòria per 2-1 contra el Vilassar. Des d'aleshores, l'equip no ha pogut celebrar cap victòria davant de la seva afició. Un partit que arriba, com dèiem, en una situació crítica pel Vilafranca a la classificació.
Ya se ve a nivel de clasificación lo importante que es, pero también es importante a nivel de grupo, de plantilla y de club, obviamente. Pero el equipo está con muchas ganas de poder demostrar lo que somos capaces, lo que venimos trabajando desde siempre, porque aunque hayan habido resultados que no nos hayan gustado tanto, siempre hemos seguido trabajando de la misma manera. Y estamos convencidos de que podemos demostrarlo. Todo pasa por este fin de semana, demostrarlo en el campo, obviamente, ¿no? Pero al final, si sacamos una victoria ante nuestra gente, que también creo que se lo merece porque siempre está ahí apoyando. Bueno, daríamos un golpe encima de la mesa para encarrilar estos últimos partidos que se vienen, que van a ser bonitos, importantes y estoy convencido de que van a ser positivos para el Vilafranca.
Vilafranca-Tona, aquest diumenge a les 12 del migdia, en directe per Ràdio Vilafranca, amb l'estrena al capdavant de la transmissió d'Oriol Domènech, que farà de locutor aquest cap de setmana, de la mà també de l'habitual, del Xavi Sanz. Des d'aquí, doncs, també ànims a l'Antoni Carbó, que està tocat de l'esquena i no podrà estar aquest diumenge al Municipal explicant-nos el Vilafranca. Recordem, doncs, també aquest debut del company Oriol Domènech en la transmissió. Repassem els partits d'aquesta jornada al grup 5è de tercera divisió. A banda d'aquest Vilafranca-Tona, repetim, diumenge a les 12 del migdia. Tots els partits es disputaran també el mateix dia, diumenge. A 3:15, Grama-Castelldefels, i a partir de les 12 pràcticament tota la resta. Sant Andreu-Badalona, Girona B, Pobla de Mafumet, Vilassar, Sants, Montanyesa-Rapitenca i l'Hospitalet-Sant Cristòbal. Es tancarà la jornada amb el partit entre Europa i Peralada, duel de la zona alta, un duel molt interessant que es disputarà diumenge a 1:15 del migdia. D'altra banda, a la classificació, doncs, tenim precisament aquest Europa. Primer amb 46 punts, a 4 es troba el Sant Andreu amb 42, 35 per Sant Cristòbal i Peralada, quart classificat, 34 també per la Montanyesa, que es troba en cinquena posició, tancant la zona de play-off. Amb 34 el Castelldefels 6è, 33 per l'Hospitalet, 8a posició pel Girona B amb 30, els mateixos que la Pobla de Mafumet, que es troba just per sota, 25 per la Grama, 22 pel Tona, 21 pel Sants i 20 punts pel Vilafranca, 13è, quart per la cua, un punt per sobre del descens que marca el Badalona amb 19, 18 punts per la Rapitenca en penúltima posició i 16 pel Vilassar. Tanquem el capítol de la tercera divisió i abans de fer una mínima pausa repassem els principals partits dels equips de casa nostra en la resta de categories del futbol. El subgrup 3B de la segona catalana, una jornada interessant en la qual l'Atlètic Vilafranca pot certificar la seva presència en el play-off d'ascens a la primera catalana. Serà en el partit d'aquest dissabte a 8:15 del vespre al Municipal davant el Gavà. Abans, a les 5, jugarà el Moja contra l'Espluguenc, una victòria de l'equip d'Olèrdola, doncs ja pràcticament també certificaria aquesta presència dels vilafranquins entre les tres primeres posicions. Moja-Espluguenc, un partit que també cobrirà Penedès Televisió, del qual oferirem un resum a partir de dijous vinent. Al grup 12 de tercera catalana tenim els següents partits. Dissabte a les 4, Montbui-Riu de Bitlles i Les Cabanyes-Torrellenc, partit en el qual també s'inaugurarà, reinaugurarà aquest camp municipal de Les Cabanyes després de les obres que s'han produït. A les 4 també el partit entre Capellades i Anoia. A les 5, Olivella-Badia B, La Múnia-Espirall i a 6:15, Sitges B, La Granada. Diumenge a les 12, Can Cartró-Vilanova del Camí. A les 5, Atlètic Vilanova, Poble de Claramunt i 7:15, Montserrat Igualada, Ribes. Al grup 10 de quarta catalana tenim els següents partits aquest cap de setmana. Dissabte a 5:15, Torre de Claramunt B, Hortonenc. A les 5, Sant Cugat, Olivella B. A les 6, Sant Sadurní, Canyelles Club de Futbol. Passem a diumenge, a les 12, Molanta, Sant Pau d'Urdal, Canyelles Futbol Club, Avinyonet, Gelida, Monjos. A 1:15, Martinenc, Riu de Bitlles B. I a les 6, Puigdalba, base Vilanova. Amb aquests partits de futbol del cap de setmana tanquem el capítol d'aquest esport, fem una mínima pausa i tornem tot seguit per tancar el programa amb els principals partits de bàsquet d'aquesta jornada. Aquest cap de setmana sintonitza Ràdio Vilafranca i viu l'esport amb nosaltres. Dissabte a 8:15 del vespre, jornada 20 de l'Hockey Lliga. Patí Vilafranca, Voltregà, en directe des de la Poliesportiva. I diumenge a les 12 del migdia, grup 5è de tercera divisió, Futbol Club Vilafranca, Unió Esportiva Tona. Des del Municipal, amb Oriol Domènech i Xavi Sanz. Aquest cap de setmana sintonitza Ràdio Vilafranca i viu l'esport amb nosaltres. Doncs últims 3 minuts de programa i parlem ara de bàsquet. Repassem ràpidament els principals partits dels equips de casa nostra, començant pel grup 2 de primera catalana. aquest cap de setmana. Els monjos visiten la pista del Prat. Serà diumenge a 1:45 del migdia. D'altra banda, el grup 6 de segona catalana masculina, el Gelida, rep la visita de l'Esfèric de Terrassa demà dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda el Casal visita la pista del bàsquet Sant Cugat. A la segona femenina, el grup 1, el Xamba rep la visita del Gavà diumenge a 6:45 de la tarda. I passem ja a la tercera catalana masculina. El filial dels Monjos, els Monjos B, visiten el Prat B diumenge a 11:45 del matí. Serà abans d'aquest partit que disputi l'equip de primera catalana també davant el primer equip del Prat. Els campionats territorials de Barcelona, el grup 1 del campionat territorial sènior A, el Casal B s'enfronta al Samà de Vilanova, al pavelló Joan Marquès, demà a 8:00 del vespre. I el campionat territorial sènior B, el grup 1, el Gelida B rep la visita del Corbera Vermell demà a 4:00 de la tarda i el Sant Sadurní també juga a casa. Ho farà davant el Bellvitge Blau diumenge a 6:45 de la tarda. Amb aquests partits de bàsquet nosaltres tanquem el programa d'avui, aquesta prèvia del cap de setmana. Us recordem ràpidament aquests duels que podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca. Demà a 8:15, aquest Patí Vilafranca-Voltregà d'Hockey Lliga i diumenge a 12:00 del migdia, Futbol Club Vilafranca Tona. Veurem si tots dos equips aconsegueixen una victòria, coses que fa temps que no expliquem tant per uns com per altres, més encara pel Patí, que aquesta temporada encara no ha guanyat. Tornarem dilluns per explicar-vos tot això i molt més. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.